Un libro, Últimas tardes con Teresa. Dos personajes, Pijo Aparte y Teresa Serrat.
Gente sencilla como el Carmelo, gente no tan sencilla, quiero decir, englobaba a todos públicos, a todos personajes.
Dos mundos en la Barcelona de los años 50, inmigración y alta burguesía.
Este tipo de locales en aquellos años, ahora entra todo el mundo, pero en aquellos años yo creo que no había gente, no se atrevería, aquí no se atrevían a entrar.
Una historia de amor imposible. En el libro, como en la vida, los bares son un escenario más.
Aquest és l'inici d'un documental que ha produït Cultivar, un blog dedicat a la crítica gastronòmica. Després us donarem detalls del blog, però sí que buscar la primera referència, que és la de Juan Mercè. Ell va escriure als anys 60 Les últimes tardes con Teresa, una novel·la que reflexava la situació social de Barcelona, que donada la bonança econòmica rebia migrants. Barris com el Carmel, el Verdum o la Trinitat acollien aquestes famílies que arribaven a la ciutat per tal de treballar. El llibre comença amb una revetlla de Sant Joan, on es coneixen un noi de la classe alta i la minyona de Teresa, Maruja. No seguirem desvetllant cap història més del llibre, per si algun encara no l'ha llegit, que fora recomanable que el llegís, per altra banda, no? Avui us parlarem d'un documental que ha fet, com us dèiem, Cultivar. És un blog de crítica gastronòmica que ens ajuda a descobrir tot el que té a veure amb el menjar i amb el veure quan ho fem fora de casa. El documental ha seguit les passes dels protagonistes del llibre de Mercè i ens mostren quatre bars, no sé si són els únics, ara ho desvetllarem, però quatre bars que encara avui, després d'unes quantes dècades, continuen com estaven. Jordi Busquets, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Jordi Busquets és el director d'aquest documental. I també tenim amb nosaltres en David Salvador. Molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Tu t'has encarregat d'editar-lo.
Sí, bueno, en el fons del blog som tres persones, els tres treballem. El Jordi es dedica més a l'audiovisual, llavors és el director del documental, i els tres, en el fons, és guionatge i és edició.
Aquest no és el primer documental que he fet, és el segon, no?
Sí, el primer hem fet La bomba de la Barceloneta, que també investigava sobre l'origen d'aquesta etapa que és originària de Barcelona.
Etapa absolutament típica i autòctona, no?,
sí,
de la Barceloneta.
Sí, i ens vam endinsar dins del barri per conèixer pues, els diferents bars que hi havia i realment averiguar d'on havia sortit, qui l'havia inventat i quins tipus hi havia, etc.
Jo que no he vist el documental, podries donar-me així ràpidament un titular, qui la va inventar i o no vau arribar al final.
Igual que no has desvetllat tu detalls del llibre del Mercè,
tampoc volem desvetllar.
Però bueno, som una espècie de detectius gastronòmics que van pels bars pues, buscant la veritat d'aquesta etapa tan barcelonina.
El blog, el Cultivar, és un blog que el que pretén justament és això, mostrar-nos què podem, on i com i de quina manera menjar i beure fora de casa.
Sí, però més que on, com i què, és que treus de l'experiència de menjar fora. Hi ha molts blogs, hi ha moltes revistes, hi ha molta manera d'averiguar quin bon menjar de Barcelona, quines són les propostes. Nosaltres li donem una volta i volem jugar amb el llenguatge i amb la poesia per explicar-te una història de cada bar.
En definitiva, feu crítica gastronòmica.
No és crítica gastronòmica, perquè tampoc en sabem tant de gastronomia per poder jutjar un plat o dir si és bo o si és molt dolent o li falta sal. Juguem amb l'experiència que comporta el local. Nosaltres t'expliquem la gastronomia que fa, t'expliquem la decoració, t'expliquem l'ambient, mitjançant una història, mitjançant coses que se'ns acuden que fan més atractiu el projecte.
Barcelona és un bon lloc per, com a referent gastronòmic. Ja sabem que l'alta cuina sí, evidentment, i en molts altres àmbits, però és un bon lloc per anar a fer unes tapes avui, per anar a descobrir una de les múltiples vermuteries que van sorgint com a bolets. Realment, vosaltres considereu, des de la perspectiva del vostre blog, des de la perspectiva aquesta de l'experiència.
Aquí hi ha un problema només, que just el Jordi i jo, els dos hem viscut a Madrid, i que la comparació a vegades és difícil en aquest sentit. Del sentit de bar, Madrid ens porta molt avantatge. De fer canyes, de sortir tapejar després de treballar. Tot això, hi ha molts més bars a Madrid. Aquí a Barcelona apostem per potser més singularitats. És molt xulo, jo sóc de Barcelona i estimo aquesta ciutat. És diferent amb aquest concepte. Aquí pues, apostem més per un tipus de menjar, per un tipus de proposta, més modern. Potser ens falten... A Madrid hi ha molt més bars Manolo, com si diguéssim, que aquí, segurament.
Per què poseu pel llibre del Mercè per parlar d'aquests bars que encara després d'unes quantes dècades continuen intactes o més o menys intactes?
Home, Barcelona és una ciutat molt literària i bueno, sabem que la vida passa als bars i que moltes històries passen als bars. Llavors el llibre realment és una excusa, és un petit mapa per seguir aquesta història i els seus espais on succeeixen, que són aquests bars.
Quatre bars, comencem pel del Carmel, que és on realment comença pràcticament la història. Les Delícies del Carmel, es diu el bar.
Sí, és un bar que avui en dia encara està en actiu i que bueno, és molt conegut dins del barri, que segurament ha anat transformant-se també al llarg d'aquests anys, des dels anys 50 fins avui en dia.
Tant com el barri, segurament, sí, no? Perquè sí, el barri sí. Ha canviat moltíssim en els últims anys.
Sí, i també diem que potser el bar Delícies és també el bar que representa un dels personatges del llibre, que és el Pijo Aparte, que està dins del seu barri i també és com el seu lloc d'interacció. I el llibre comença allà i és un dels escenaris principals que surten en el llibre, per això també vam allà.
Un altre llibre ben diferent és l'Escocès.
Un altre bar. Un altre bar, perdó.
Sí.
Totalment, aquest, si sí, el Delícia representa el mundo Pijo Aparte, del Manolo, del protagonista, l'Escocès més o menys representaria el món d'ella, de la Teresa Serrat. Està a Mandri, és un bar... Ara, clar, s'ha quedat una mica anclat amb el passat, potser, però és veritat, tal com diuen al documental, que és un bar que potser molta gent no s'atreviria a entrar. De barres altes, és molt... Ara el veus, potser demanaries un whisky sol.
És un bar molt anglès.
Sí.
És molt curiós, també, perquè tant en els dos bars, tant el Delícies com l'Escocès, ens deien que la gent... Hi havia gent que no s'atrevia a entrar, per diferents motius, no? Potser perquè el Carmel, aleshores, no tenia tan bona fama, potser molta gent no hi anava a anar, i a l'inrevés, també, amb l'Escocès, perquè veien que potser era un bar de gama alta, diguem, i que tampoc hi havia gent que potser no acabava d'entrar, tampoc.
Però,
o sigui, els extrems, vull dir,
però
tenen coincidències.
El que diu en el reportatge el senyor de l'Escocès és que, bé, que això ja ha canviat una
sí,
mica, no?
Sí, en els dos sentits. En els dos
tant
sentits.
En la banda del Carmel com en l'altra. La Barcelona preolímpica també va donar els seus productes, no?
Aquí el bar Pastís, el José Ángel del bar Pastís, aquí té molt a parlar. Que ja ha vist una evolució del barri, és el Raval. Això ha canviat molt, segurament. Abans, jo els 80 no recordo, evidentment. Però dels 80 a ara, el Raval ha hagut canviat moltíssim. I ho explica molt bé, el documental.
El Pastís era un clàssic de l'època.
És un clàssic.
No sé, ara continua intacte?
Potser és dels bars que menys ha canviat dels que visitem, segurament.
Sí, segueixen... Bueno, s'ha d'anar, és que és molt difícil explicar el Pastís. És un bar, en teoria és un bar musical, on es feien concerts, medeix 3 metres i mig quadrats, és molt petit, però té alguna cosa, i potser sí que et recorda aquesta Barcelona. La gent que ho recordi molt millor recordarà aquesta Barcelona més canalla dels anys 80.
I el quart bar, Jordi?
Tíbet.
Sí, restaurant Tíbet, diguem que seria una mica com... com aquest poblat d'Astèrix i Obèlix dins de envoltat de romans, perquè està el Carmel, però tot i ser dins del Carmel, que representa aquesta part pues, social que hi havia aquella època pues, més obrera o més senzilla, pues, tenia una mica més de... Bueno, un altre aire diferent als bars que hi podia haver en el Carmel. I és un dels jocs on es troben també Teresa Serrat i Pijo Aparte, perquè és com jugar a casa, però estan fora del territori de Teresa.
Vosaltres teniu, jo m'imagino, molta referència respecte doncs, al que va quedant d'altres èpoques, que és una pena, però malauradament ens trobem que bars i restaurants al final acaben sent tots de tretzo i que no hi ha res que sigui bàsicament autèntic, sinó que tot trobem decoracions que són fingides absolutament. Aquesta és una tendència que ha tingut una dècada i que ara observem que va canviant, però jo tinc una mica la impressió de que aquesta tendència va canviant.
Ara potser el que comentaves al principi del vermut, doncs el vermut arrela molt aquest tipus de bar més antic, més bodega, i això sí que està sortint, a Parlament hi ha molts, però són neo-tavernes, com si diguéssim, estan fetes de nou, no és un edifici, que, o sigui, un bar que aguantis dels anys 50. O sigui, abans d'ahir vaig estar a la bodega Esplugues, que està ara amb la Catalunya, és una bodega de fa... La mateixa família la va agafar fa 60 anys, i abans ja era bodega, no l'han canviat, està igual, i parlant amb ella, amb la Maria, amb la jefa de la bodega, em deia que havia sentit que Sarrià, em sembla, ara tancaven un company seu de bodega antiga, ho deixava perquè no tenia viabilitat, que no pot competir ara. Llavors, potser sí que això és una tendència que des de Cultivar no ens agrada. Però
no fa ni 15 dies que van tancar una bodega a Sant Andreu que portava 40 anys en allà, però era de venda, eh? No era per anar a prendre, sinó de venda de vi.
Que aquesta gent s'ha reciclat molt, perquè abans era molt més de venda, abans eren més queviures, més, a part de vi, doncs, podies fer coses. Que han de tirar gastronòmicament, aquesta gent ha de tirar cap a la gastronomia per poder diferenciar-se, perquè no pots competir amb els supermercats.
Però ara, en un moment en el que els, la cultura del vi és tan popular i tantíssima gent està... aposta per tastar un bon vi, per saber la cata del vi, tot això, jo trobo que aquestes bodegues tenen un espai, no? O haurien de tenir-lo.
L'haurien de tenir, però clar, surten molt més vinoteques o fetes d'ara que tracten molt bé els vins que no pas aquestes que porten tota la vida, que potser porten la vida amb el mateix productor de vi, amb el mateix distribuïdor. No sé, és un debat interessant.
Aquest documental, a part de veure'l a YouTube, què penseu fer amb ell? Bueno, I mostrar-ho al blog, clar, m'imagino.
Sí, hem optat per obrir-ho directament a que es pugui veure online per arribar al màxim de gent possible i de forma totalment gratuïta i lliure, però també el volem moure en festivals que estiguin de cinema destinats a, bueno, a documentals o fins i tot a temàtica gastronòmica també hi ha.
Bé, pròxim?
Pròxim documental. Expliquem.
Sí, justament hem comentat que hi ha diferències entre Barcelona i Madrid. I igual que el que hem fet ara d'últimes bares con Teresa, vol comparar els anys 50 amb l'avui per trobar l'essència eterna dels bars, el que volem fer ara és comparar a l'avui de Barcelona i Madrid en els seus bars per trobar també el que ens acosta, ara que també hi ha moments de, que es busquen més diferències que potser que no moments d'acostament.
Hi ha coses que ens acosten?
Espero.
En el món dels bars em refereixo única i exclusivament, eh?
En el fons, el per què vas al bar és el mateix. Per què utilitzem els bars? Per parlar, per relacionar-se,
però
per comentar...
Però hores molt diferents, jo trobo, de Madrid a Barcelona.
Totalment d'hores diferents, d'usos diferents...
Hores molt diferents, sí.
Però hi ha motius que ens acosten igualment. O sigui, l'ús del bar és molt diferent, i el tipus de bar també és molt diferent, però a cap i a la fi tots volem sortir també a viure i a gaudir.
Bé, doncs ja vindreu a explicar-ho quan estigui ja en marxa, perquè em sembla que aquesta no és una feina que feu ràpida.
No, la setmana que ve no sortirà.
No? Molt bé. Doncs, home, no triguis 5 anys, fosques que no ens trobessis. Bàsicament, no?
L'any que ve venim segur.
Molt bé. David, Jordi, moltes gràcies per visitar-nos i per parlar-nos d'aquest documental que podeu trobar a Cultivar, que podeu trobar a YouTube i que us ajudarà a descobrir aquests 4 bars de la ciutat de Barcelona, que estan estretament lligats a l'obra de Juan Mercè, Últimes tardes con Teresa. Gràcies.
Gràcies.